Bona tarda, són les 7. És dilluns 12 de desembre de 2011 i arrenca aquí una nova edició del Temps de Descompte amb la Ràdio Maricel. I venim d'un cap de setmana sense futbol, o poquet, molt poquet, perquè hi ha hagut, com saben, jornada de recuperació a la Federació Catalana de Futbol. El Molanta, això sí, és més líder després de la victòria per la mínima davant el Sant Pere de Riudebitlles. Ja són 9 punts d'avantatge respecte al segon classificat a només 4 jornades del final de la primera volta. En fi, que el Molanta està començant ja a exercir d'autèntic líder en aquest final de primera volta. Sitges i Sobrense, que tenen aquesta setmana per endavant per preparar ja el que serà últim partit abans de les vacances de Nadal. Tenim bons resultats en bàsquet i en hoquei. A la Lliga EVA de bàsquet, el bàsquet Sitges vencia 66-73 en la seva visita a la pista de l'Arenys. Per tant, bones sensacions les que té el conjunt d'Edu Piñero a punt d'acabar amb aquest 2011. I a la primera catalana d'hoquei patins, victòria important, molt important del Club Patí Sitges a la pista del Cornellà per 8-9, que trenca així aquesta ratxa negativa de 4 derrotes consecutives. En parlarem de tot plegat avui al món de l'atletisme, protagonista en aquesta nova edició del Temps de Descompte, amb Jordi Ballesteros, que ha estat encarregat de conduir l'anomenat repte de la Marató de Barcelona del 2012. I saludarem Dave Walton, que ens ha de venir a parlar de la tercera edició del campionat Big Kahuna.
Temps de Descompte, amb Pitu Valera i Toni Muñoz.
Sitges Country cada jueves a partir de las 8 de la tarde y cada domingo a partir de 12 mediodía en Radio Maricel de Sitges.
No puc deixar de fer-ho. No puc deixar de preguntar-me per què.
Ella em deia que no volia pujar al cotxe perquè anava col·locat. I jo li deia, jo controlo, tia, jo controlo.
Hi ha alguna cosa pitjor que perdre un ésser estimat en un accident de trànsit?
Jo controlo.
Ser-ne el culpable. Alcohol, drogues, el pitjor viatge. Servei Català de Trànsit, Govern de Catalunya.
Web del Servei Meteorològic de Catalunya.
Què és el web meteo.cat?
És el web on pots trobar tota la informació meteorològica que necessites.
Tota?
Posa'ns a prova.
Les prediccions del temps per a Catalunya.
Evidentment, fins a 8 dies vista.
La pluja i els llamps en temps real?
I amb la informació actualitzada cada 6 minuts.
La temperatura i el vent?
Amb dades de 165 estacions meteorològiques.
I també els avisos de calor.
De pluges o de vent fort.
O de mala mar.
I a quina adreça era?
Moltes més dades i informacions a meteo.cat.
O truqueu al 012.
Els dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel teniu una cita amb el programa de l'Enric Soler, Vida i Miracles. Biografies, novetats i anècdotes dels famosos relacionats amb el món de la música. Recordeu, el dimarts a les 4 de la tarda i els diumenges a la 1 del migdia a Ràdio Maricel, Vida i Miracles. I miracles.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Doncs el món de la informació esportiva protagonista a partir d'ara a la sintonia de Ràdio Maricel en aquesta nova edició del Temps de Descompte, que els estarà acompanyant com tots els dilluns fins les 9 en companyia d'en Toni Muñoz. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Poc futbol aquest cap de setmana.
Poc.
És poc. Com ja avisàvem, un cap de setmana que la Federació Catalana ha aprofitat per recuperar amb d'aquells partits, per posar-se al dia d'aquells partits que en el seu dia es van haver d'ajornar. Entre ells, un de molt interessant, de molt important, que és el que va enfrontar ahir el Sant Pere Molanta i el Sant Pere de Riudevitlles. Al final el Molanta li va costar, però un solitari gol li va servir per sumar 3 punts i eixamplar una miqueta més les diferències.
Sí, però va ser molt superior, eh? Va costar perquè...
És a dir, que el marcador no s'ajusta una miqueta al que es va
veure. No. El Molanta a la primera part va tenir 3 clares ocasions de gol, 3 o 4 clares ocasions de gol. No van entrar perquè, per mi... ha sigut un encert pel Sant Pere Riudevitlles fitxar el porter que tenen actualment, doncs, i a la segona part el Molanta va tenir com a mínim 4 claríssimes ocasions fins que va arribar el gol. Uh-huh. I fins i tot després del gol vam tenir més ocasions. El que passa que, doncs, clar, el Riudevitlles va treballar moltíssim, és un bon equip, li va complicar les coses en el sentit de que el porter, doncs, va estar molt afinat i no van tenir encert de cara a porta, però pilotes que cantaves el gol i la tocava aunque sigués amb el cap al porter i la refusava a córner, no? Però n'hi havia molt bon ambient. El Molanta me va agradar molt, per mi és l'equip que marca diferències.
Sens dubte. Ara ja pensa que té 9 punts respecte al segon, que és el Sant Pere de Riudevitlles. No direm que és un avantatge definitiu, però sí, molt important.
Sí, és molt important.
Queda tota la segona volta, és cert, i aquí ens afegim al tòpic, no?
Però no
la solidesa que té aquest equip, sí, no la té la resta.
No ho veig jo, perquè fins i tot quan el Molanta, l'Andreu va fer els canvis, doncs el Molanta no ho va notar. Uh-huh. A més, era un canvi molt natural. Ahir no va sortir Sevilla amb l'11 titular, però va ser el canvi de Toni Russafa, uh-huh, un per a l'altre, no? Canvis bastant naturals i a més a més no ho notaven. Ahir potser el perill que tenia el Molanta era que tan sol guanyaven per 1-0 i de fet el gol ho van marcar a la segona part, i clar, el Sant Pere Riudevitlles té jugadors amb molt de perill. Sergi Viles no lo van tocar, va estar tot el partit jugant a veure si arribava aquella pilota. Uh-huh. Però a favor del Molanta cal dir que el Sant Pere Riudevitlles no va crear ni una ocasió manifesta de gol. En canvi el Molanta va ser molt superior, i per mi, tant en defensa com al mig del camp, com a endavant té equip per a guanyar la Lliga, i espera que no sigui amb una diferència de punts important.
Creiem que molts haurien de torçar les cores perquè aquest Sant Pere Molanta de l'Andreu Córdoba no sigui el campió d'aquest grup 12 de la tercera catalana, però ho comentarem. Montserrat Igualada 3, Ribes 2 i la Roquetes 1, Olivella 4 són els dos resultats que ens quedaven per acabar de confirmar. Bé, el Ribes, que no va poder treure res positiu de la seva visita al camp del Montserrat Igualada, compte que aquest és el proper rival dels Sitges aquí a casa, els Sitges que aquesta setmana viatjarà a Sant Llorenç d'Hortons, a Gelida, millor dit, però Montserrat Igualada, ara ho comentàvem, té ja 20 punts.
Sí, sí, és això.
I és un equip que sembla que va cap a dalt.
Va cap a dalt. Són aquests dos equips de l'Anoia, com l'Anoia, precisament. Uh-huh. Són equips, doncs, que diran moltes coses en aquest campionat, seran bastant jutges, i poden, doncs, marcar molta diferència en alguns partits, i doncs el Ribas no va poder guanyar, i és la segona derrota consecutiva del Ribas. Ahir fins i tot parlaven del Ribas que van veure a Sant Pere Molanta, i doncs clar, el Ribas portava, doncs, el fet de no haver perdut cap partit, doncs, anava una miqueta com un equip rocós, complicat i difícil, i allà es va parlar de que, doncs, el Molanta va ser molt superior, i que, a veure, n'hi ha equips que potser tenen més equip que el Ribas, el que passa que el Ribas està molt ben col·locadet al camp, i doncs aquesta és la diferència, però quan se troba amb un equip, doncs, que li marca una miqueta el terreny, tindrà complicacions, i la prova la tens que ara ja porta 2 derrotes consecutives, i sobretot al camp de Montserrat Igualada, que ja sempre s'ha dit que és molt molt difícil, sí. És un camp de terra, és un camp que la gent està molt sobre i que aquest equip, doncs, a fora, potser no li dona el valor que li dona a casa, sumar els punts, però a casa sumar l'equip rival ho té molt complicat. Que jo sapiguessi, l'únic que... N'hi ha dos equips que han sumat, un és el Molanta i l'altre és el Vilanova. Sí, sí. Els altres tots han claudicat allà.
Doncs visita complicada al camp del Montserrat Igualada, la que va tenir el Ribes. De res van servir els dos gols de Guille per treure com a mínim un bon resultat de terres igualadines. I l'Olivella, que respira una miqueta, Toni.
Sí, sí.
A la reanudació, a la represa del partit, sí. El camp de les Roquetes, al final va fer bo el 0-1 i fins i tot va ampliar el marcador fins a l'1-4.
Sí, sí, a més va marcar més gol pràcticament que tot el campionat.
Sí, 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 ja ho pots dir, ja.
I de fet va ser un partit en el que Manolo sabia, era conscient de que li podia fer mal a la Roqueta si no aguantava darrere, si treballava bé en atac, si tirava l'equip cap a davant en vez de cap a darrere. I va sorprendre a les Roquetes i doncs fins i tot Codro va fallar un penal. Es veu que va la Roqueta fins i tot va haver una miqueta d'enrenou dintre del vestit entre ells mateixos, uh-huh. I fins i tot a mi m'explicava Manolo, doncs, que va veure molt afectat a l'entrada, al Sergio, és una molt bona persona i doncs tota aquestes coses l'afecten molt. La qüestió és que l'Olivella suma 3 punts importants, aquesta setmana té un difícil partit perquè rep el líder, el Molanta, són d'aquests partits que ja sap el Manolo que ho tindrà molt complicat, que faran tot el que pugui i serà l'últim partit que jugaran ja en camp de terra, perquè a partir del partit de Molanta comencen ja les obres de la col·locació de la gespa artificial i esperen ja l'any que ve començar jugant en gespa artificial, i això li pot anar molt bé a l'Olivella perquè Manol pot fitxar fins i tot jugadors que ara no estan contents en un equip que estan jugant en gespa artificial, que no volen jugar a terra i que potser quan ells tinguin la gespa artificial podrà adquirir aquests jugadors.
Ja ens ho deia fa un parell de setmanes el mateix Manolo Cantos, que hi ha jugadors que li havien dit clarament que de moment, mentre no hi hagi la gespa, no voldran incorporar-se amb el conjunt de l'Olivella. En fi, d'aquí uns moments repassarem aquest grup 12 de la tercera catalana, com queda la classificació ja després d'haver-se disputat aquests 3 partits que faltaven per recuperar. Avui també els comentarem, evidentment, les dues bones victòries del bàsquet Sitges i del Patí Sitges. El bàsquet Sitges, que jugava dissabte a la tarda a la pista de l'Arenys, al final victòria de 7 punts, 66-73, el conjunt d'Edo Piñero, que ha igualat ja el nombre de victòries i derrotes, 6, i que acabarà aquest 2011 jugant aquí a casa aquest proper dissabte amb el Olivar. Mentre que el club Patí Sitges, Toni, també ha pogut trencar una ratxa negativa de 4 derrotes consecutives, festival de gols. Sempre que guanyes partits, el Patí Sitges és a base de gols. L'últim partit que guanyava aquí, recordo que era un 8-7 amb, sí, l'Esfèric de Terrassa, sí. Doncs dissabte guanyava 8-9, sí, a Cornellà.
Sí, un partit molt èpic, mm-hmm, molt èpic. Home, tenia que guanyar, ho parlàvem. Tenia que guanyar perquè els rivals tots estaven sumant i el Sitges no sumava, s'havia quedat en 9 punts i era perill perquè, clar, s'havia quedat penúltima la classificació.
Sí, sí, havia donat un, com es diu, un bajón important.
Per
sí,
això, sí. Era molt important sumar i clar, Cornellà era una plaça per sumar perquè és un equip més o menys de la seva lliga i que podies fer-lo. Si no ho feies allà, doncs ho tindries complicat perquè el proper rival del Sitges ja està més amunt a la classificació, és un equip que té més punts que el Sitges, ara amb aquesta victòria el Sitges ha superat el Cornellà i doncs tenia que fer-lo, no? Tenia que sumar aquests 3 punts perquè si no se li complicava molt aquest final d'any.
El que passa és que ara estava mirant la classificació d'aquest grup A de primera catalana i el proper rival, el que té per tancar en aquest 2011, és el Cambrils. Que és segon.
És segon, per això que és el segon. Clar, jo ja comptava amb això, que el Cambrils vindrà aquí i li posarà les coses molt... A veure, tal com està el Patí Sitges, defensivament, doncs pot fer donar una sorpresa a qualsevol equip. Mm-hmm. El que passa que, clar, no és la mateixa la qualitat que pot tenir aquest equip, que és segon a la classificació, que el Sitges, que fins ara era el segon a la cua, no? El Sitges, clar, li interessa molt sumar. aunque sigui d'un en un, per sumar, i era molt important sumar a Cornellà. Després de sumar a Cornellà, doncs ara ja té 12 punts, es veu les coses amb un altre ull, i fins i tot el Cambrils no és tan perillós com si no hagués sumat.
És evident que el cop moral després d'haver guanyat a Cornellà, doncs important de cara a rebre amb aquest Cambrils, que com dèiem és segon a la classificació. En fi, parlarem de tot això, de com queda la classificació també en aquest grup A de la Primera Catalana. Avui, per cert, aquest vespre hi ha assemblea general de socis a la Unió Esportiva Sitges, ben apropet d'aquí de la ràdio, al local social de les Cares Noves. Saludarem també a Jordi Ballesteros, que ha estat l'encarregat de conduir l'anomenat repte de la Marató de Barcelona del proper 2012, i també xerrarem uns minuts amb Dave Walton, que ens ha de venir a comentar una miqueta quina és la situació del Big Kahuna en aquest tercer campionat de longboard que organitza Dave Walton i que ha adquirit ja una dimensió important. Molts patrocinadors han apostat fort per al Big Kahuna de Sitges, i per tant en Dave Walton ens vindrà a portar, com aquell que diu, l'última hora i les previsions de cara ja a celebrar-se definitivament aquest tercer Big Kahuna aquí a Aiguadols. Comencem, per tant. Com els dèiem, no hi ha hagut futbol aquest darrer cap de setmana. Tan sols quedarà, per tant, una jornada abans no arribin les vacances de Nadal, i en queden ara per ara 4 per finalitzar la primera volta. Com estan les coses després d'aquest darrer cap de setmana de recuperació i amb els resultats que ara comentarem? Doncs bé, el Sant Pere Molanta suma ja 36 punts després de la seva victòria davant el Sant Pere de Riudebitlles, un Riudebitlles que es queda segon amb 27 punts, per tant són 9 els punts d'avantatge entre líder i segon classificat. Sembla, ara per ara, si no canvien molt les coses, que la lluita o el principal al·licient serà aquesta segona plaça, la que dona dret a jugar la promoció d'ascens a la segona catalana. El Ribas, que com dèiem també tenia el partit pendent al camp del Montserrat Igualada, al final el conjunt igualadí el va superar per 3-2, i un respir per l'Olivella de Manolo Cantos, que en la represa del seu partit al camp de les Roquetes va acabar sumant 3 punts gràcies al 1-4 final. Per tant, Toni, com dèiem, el Molanta ho té bastant bé,
sí,
per no dir molt bé.
Sí, sí.
Ja li treu 9 punts al segon classificat, que és precisament el Sant Pere de Riudebitlles, i ara per ara penso, no sé, si l'al·licient més interessant d'aquest grup 12 és veure o apostar per la segona plaça.
Sí, ara jo diria que molt se li tindria que complicar les coses al Molanta, i jo no veig al Molanta un equip que perdi molts partits. Pot perdre un partit tonto com l'altre dia i s'ha acabat, perquè jo vaig veure el Molanta molt fort, i ara per ara és la promoció, és la segona plaça la que tens que lluitar, i a la que no té tan lluny els Sitges, perquè de fet el no puntuar o no sumar el Riudebitlles, doncs el té a 8 punts.
8 punts.
Té 8 punts, queda tota una segona volta. Sant Pere Riudebitlles a mi me va causar molt bona impressió, però no és superior als Sitges, i jo penso que en aquesta segona volta la segona plaça pot ser molt important per a aquests equips, perquè jo crec que equips com el Sitges estarà allà. El Ribas potser perdrà una miqueta, l'ha fet molt de mal aquestes dues derrotes consecutives, i la Granada va demostrar davant del Sobrense que és un equip rocós, que té molt bons jugadors, que és molt esportiu i que l'agrada molt deixar jugar i sobretot jugar, i per això penso que entre aquests, compta també amb l'Anoia, compta amb aquests equips, entre aquests el Sitges pot estar lluitant per la segona plaça, però clar, té que millorar molt aquest Sitges.
Sempre i quan doncs, intenti solucionar els problemes que va tenir a l'últim partit aquí amb el Vilanova B.
Sí, sobretot això.
Una miqueta sobretot la pregunta de com és possible que un equip que va guanyant 2-0, un avantatge prou important al marcador, acabi perdent per 2-4, no?
Sí.
Clar, i pugui desaparèixer del partit. Això
s'ho pensa tothom, no? I el que va veure el partit encara s'ho pensa més, perquè pensa, com pot ser que un partit que tens encarat de la manera que ho tens encarat, perquè rebris un gol al minut 2 en pròpia porta, doncs perdis el control del partit i te marxis d'ell, i per tot l'equip, doncs no és possible, no? Es té que conscienciar molt el jugador, és un jugador molt jove, és un jugador que al moment pot estar i desaparèixer, i el que tens que fer és que no perdi aquella concentració que tens que tenir al llarg de tot el partit i lluitar. Si el Sitges i el Manel, que doncs, ha parlat amb els seus jugadors, l'està motivant, pot aconseguir això de cara a encarar la segona volta, doncs el Sitges pot fer bones coses. I ara, a més, diria, si el Sitges fan obres al municipal i té que jugar tots els partits fora, ara jo te garantitzava que el Sitges estarà a dalt. Però és que tal com aquest any està encarant els partits al municipal, els partits del municipal són cara i creu.
Sí.
Pot passar de tot.
Pot passar de tot, com s'ha vingut demostrant i fer. I bé, els números doncs, així ho certifiquen. Tots els punts que el Sitges ha perdut importants han estat aquí a Aiguadols.
Sí, clar, és això.
De fet, tots els partits que ha perdut els ha perdut aquí, perquè de moment fora de casa el Sitges està invicte, no ha perdut cap partit.
No ha perdut, ha guanyat dos i ha empatat dos.
Què li queda al Sitges abans no acabi aquesta primera volta? Doncs bé, viatge al camp de l'Hortonenc. Toni, sembla que en principi li pot resultar un desplaçament bastant propici.
Sí, sobre el paper jo crec que el Sitges pot aconseguir quelcom al camp de l'Hortonenc.
Serà el darrer partit abans del parèntesi del Nadal. Començarà l'any rebent el Montserrat Igualada.
Aquí me dona més respecte.
Un test molt important, molt dur, sí, per començar l'any. Visitarà la penya jove de l'amic Riambau.
Home,
la penya jove que sembla que
Va cap amunt.
Va cap amunt.
Sí, però clar, és el que parlàvem, és a camp contrari. A camp contrari el Sitges que perd de tot.
I acabarà, tancarà la primera volta rebent aquí a Aiguadols el Bas Espirall. Un equip també bastant irregular, certament.
Sí, el que passa és que és un equip inferior al Sitges. De fet, és un equip, jo penso que és inferior al Sitges Sobrense. La derrota del Sobrense aquí amb l'Espirall, doncs és perquè el Sobrense potser no passa per el seu millor moment, però clar, el Sobrense en el seu moment ideal és superior a l'Espirall, no pot perdre. Jo crec que aquest partit al Sitges lo té que guanyar, i potser el partit que me dona més respecte d'aquesta recta final que té que enfrontar al Sitges és al Montserrat Igualada, perquè els altres jo penso que els pot conduir bastant.
Clar, serà el primer partit després de les vacances de Nadal. T'enganxa allò una miqueta en fred, una miqueta sense rima de la competició.
Sí, un equip que no tens moltes referències.
Un equip molt incòmode.
Que tu saps que, doncs, que lluitarà per totes i que és complicat, és un equip molt complicat, que no és el mateix com el seu camp, però que és un partit
difícil.
És difícil més per començar l'any després del parèntesi del Nadal, no?
Sí, el que dèiem. I el Sobrense que després de la derrota 3-0 al camp de la Granada, doncs, bé, ha d'obrir un nou període per l'esperança, diguem-ho així. Clau serà una miqueta, Toni, el partit de diumenge.
Home, clar, és més que clau, Pitu, perquè si perds aquest partit, jo no sé com anirà els altres partits, però ara per ara el Sobrense està a 4 punts de jocs de descens. Tu ten en compte que estàvem parlant de fa 4 dies d'un Olivella que era el QE i està a 8 punts del Sobrense, no està tan lluny. Si el Sobrense no és capaç de guanyar al Capellades, doncs començaríem l'any sota mínims. I s'ha quedat clavat en 16 punts i seria molt, però molt perillós acabar l'any en 16 punts. Seria molt important sumar els 3 punts. Veurem què passa, però jo ho veig, a veure, després de veure tota la trajectòria que he tingut des d'aquella derrota amb la penya jove fins ara, doncs veig el Sobrense que molt ha tingut que millorar, sobretot en aquesta setmana de descans, una setmana que tan sol entrenaven el divendres. Com va l'equip també, un entrenament ja va bé. Entrenar el divendres i doncs ara tindrà que entrenar tota aquesta setmana i encarar aquest últim partit. És molt important que el Sobrense guanyi aquest partit.
Molt important, més enllà de com jugui o deixi de jugar. Important sumar els 3 punts per trencar amb aquesta ratxa negativa de 6 derrotes consecutives. Què li queda al Sobrense abans no acabi la primera volta? Doncs, a banda d'aquest partit amb el Capellades de diumenge a Aiguadols, després el conjunt d'Andrés Saez visita el camp del Torrellenc.
Compte.
Torrellenca és un equip que també ha anat de menys a més,
sí,
i que té a les seves files un bon golejador, com és Òscar Salcedo.
Sí, que mira, ja ha igualat a
Sergi Viles.
El Sergi Viles,
sí, senyor. Després rep aquí a les Roquetes i acabarà la primera volta, tancarà la primera volta al camp de la Fundació Leti Vilafranca.
Per això, que el calendari no és... A veure, el calendari és de la seva lliga...
El calendari és el que és, i sí, aquí han de jugar tots contra tots, però sí, si t'enganxa en un moment delicat, el veus més difícil.
Més difícil, sí. A veure, són equips que a priori, si el Sobrense està en millor
perquè
moment...
Perquè tu ara, no sé, parles d'un Sobrense que va a tercer o quart i diries, bueno...
Clar, és un bon calendari.
És un bon calendari, no és un calor, però clar, sí, com que estàs com estàs, clar, doncs clar, dius, a veure...
Clar que estàs respirant amb l'aigua al coll, i clar, veus el calendari complicat perquè veus que són equips dels que realment ara estan lluitant també per treure el cap de l'aigua i doncs clar, per això ho veus tan difícil, no? Però home, si el Sobrense aconseguís guanyar el Capellada sumaria 3 punts, ja encararia aquests 3 últims partits amb una millor visió i sobretot una millor motivació perquè doncs ja has trencat aquella dinàmica tan negativa que has tingut i doncs ja veure què passa, no? Però torno a repetir, és molt important guanyar el Capellades
molt,
per
molt
encarar
sí,
aquesta
sí,
recta
sí,
final. Guanyes el Capellades, vius les vacances del Nadal tranquil i ja no penses en la competició fins que comença l'any. Te desconnectes una mica, que això li fa falta molt als jugadors.
Sí, una
després...
miqueta de fer un reset.
Un reset.
Fer un reset i jugar aquest partit amb el Capellades, guanyar-lo a poder ser i bé...
I ja encara aquesta recta final...
Descarregar sí, l'energia negativa i sí, convertir-la en positiva per afrontar el 2012 sí, amb millors perspectives, és evident.
Sí, sí.
És evident.
Sí, sí, perquè torno a repetir, si el Sobrense perd, moltes coses tindrien que canviar, perquè clar, aquest camí no el pot portar. No pot esperar un, setmana rere setmana, la setmana que ve ho farem millor. Té que moure la fitxa, es consigui, però la qüestió és que vinguin els bons resultats.
Uh-huh. Doncs important aquest proper enfrontament del Sobrense aquí amb el Capellades en aquesta jornada número 14, serà la que tancarà ja l'any en 2011, després d'aquesta jornada encara quedaran 3 partits més que tancaran ja, com dèiem, la primera volta. Per tant, estarem especialment atents al que pugui fer el Sitges aquest proper diumenge al camp de l'Hortonenc i al que pugui fer, evidentment, el Sobrense en el seu partit que jugarà aquí amb el Capellades. Això és el que ha donat de si, Toni, la jornada futbolística. Poqueta
sí,
cosa, eh?
Poqueta cosa,
però
que diu cosetes interessants.
Sí, sí. Hi ha hagut pocs partits, però aquests pocs partits també han dit moltes coses.
Diu moltes coses, no? Perquè el Molanta diu que
sí,
tindria
sí,
que passar...
Sí, sí. Un hecatombe, sí, sí, sí.
Perquè per mi és l'equip que marcarà la diferència. A més, si continua així, acabarà amb punts de diferència amb el segon. Montserrat igual ha demostrat que el seu camp és un equip perillós i que va més. I un Penyallova, un Olivella, doncs que suma 3 punts, que està allà amb 8 puntets, que ja no té tan difícil, perquè de fet ara està a 4 punts de mantenir la categoria, si acabés d'aquí 3 setmanes en 4 punts, ells se podien salvar, està a 4 punts de salvar la categoria.
Però és que ara, clar, li ve un partit molt difícil, que és
sí,
el de Molanta.
Sí, el Molanta, però és que jo tinc una sensació molt diferent amb l'Olivella que amb el Sobrense. Amb l'Olivella sé que té moltes mancances, però que faran tot el possible per complicar-li la vida al Molanta. I quan juga el Sobrense, ara per ara, sé que té qualitat, però no sé què passa, que la cosa no rulla.
Uh-huh.
Motivació, l'estat anímic dels jugadors, tot.
Sobretot l'estat anímic.
Però
jo
clar,
penso que...
a l'Olivella afronta millor els partits sabent que és el cué a la classificació, però l'equip no perd la compostura, l'equip està col·locat i l'equip no té més, però complica la vida als rivals.
Sí, sí, sinó que s'ho diguin als Sitges.
Sinó que s'ho diguin als Sitges, sinó que s'ho diguin als Roquetes, que ha sigut capaç de guanyar-lo al seu camp. És un equip doncs, que li ve que això, no?
Que és conscient de les seves limitacions.
Correcte.
I que a partir d'aquí doncs fa el que pot.
Exacte. Uh-huh. És tot el
utilitza les seves armes.
Exacte, i per això jo veig a l'Olivella que sí, que està a 8 punts del Sobrense, però ara per ara a mi me fa mal els partits que li resten per jugar al Sobrense i torno a repetir, tant de bo sumi els 3 punts perquè seria
un respir, sens dubte. Doncs tanquem carpeta futbolística, seguim endavant en aquest temps de descompte d'avui dilluns. Parlem ara de bàsquet i també d'hoquei. Hem de parlar de bàsquet, de la Lliga EVA, de la jornada número 13 i del bon resultat que va obtenir el bàsquet Sitges en la seva visita aquest passat dissabte a la pista de l'Arenys, guanyant 66 a 73. La resta de marcadors van ser Montcada 72, Cornellà 65, Granollers 48, l'Hospitalet 83, el Olivar 61, Sabadell Bàsquet 77, Sant Nicolau 73, Casablanca 77, el Collblanc 96, Mollet 104 i el Sant Feliuenc 68, la Seu d'Urgell 81. El Sant Feliuenc, amb 10 victòries, 3 derrotes, mana a la classificació d'aquest grup 100 de Lliga EVA, seguit del Mollet amb 9 i 3 i amb 8 i 5 trobem el recent ascendit Collblanc, la Torrassa. On para el bàsquet Sitges? Doncs, a poc a poc, va cap amunt. El conjunt de Dupiñero se situa ara al desè lloc de la classificació. Ha igualat el nombre de victòries i derrotes, és a dir, 6, gràcies, com dèiem, a aquesta última victòria a la pista de l'Arenys, 66 a 73. Repassem una miqueta la fitxa del partit, d'aquest desplaçament que tenia el Sitges a la pista de l'Arenys. Bàsicament, comentem que els parcials al primer període va ser de 14-19 favorable als Sitges, 15-20 també al segon període, 22-18, aquí va fer una petita estirada al conjunt local i 15-16 va tornar a dominar el Sitges al quart període. Amb els anotadors, Drame va fer 10 punts, Adrià Mestres 11, Marc Sabater 2, David Rodríguez, de nou màxim anotador, amb 13, Jaume Torres amb 10, Dani Carretera amb 5, Xavi Sabater amb 4, Isaac Fígols amb 6 i Eric Fernández, que va anotar 12 punts per completar amb aquests 73 que va fer el bàsquet Sitges, com dèiem, en la seva visita a la pista de l'Arenys. Per tant, sisena victòria per al conjunt d'Edu Piñero, que tancarà el 2011 rebent aquest dissabte al pavelló de Pinsbens el Olivar, un equip també que a hores d'ara ocupa l'últim lloc de la classificació. 2 victòries, 10 derrotes, per tant, sembla un rival propici per obtenir una nova victòria i acabar amb aquest 2011 molt millor del que en principi podíem creure. Això pel que fa a la Lliga EVA de bàsquet. Pel que fa a la primera catalana d'hoquei patins, Toni, la victòria del Club Patí Sitges a Cornellà suposa un respir després de 4 derrotes consecutives.
Sí, clar, suposa sumar 3 punts importants a una pista. És la segona victòria a pista contrària, feia falta això perquè clar, ara tenen compromisos complicats a casa, sobretot el proper rival, doncs, que és el segon classificat, i clar, feia falta això, no? Sumar. Se va tenir que treballar moltíssim i això que el Sitges va controlar molt bé, sobretot els primers minuts. Després se va complicar perquè, clar, ells són conscients també del molt que es jugaven i, clar, tenien que mirar de guanyar. Al final se va aconseguir una victòria èpica, una de les moltes que estan... De fet, de les 4 que porta el Sitges, 3 han sigut èpiques perquè han tingut que lluitar fins a l'últim moment, no? I fins i tot el que van guanyar al camp del que fins aleshores era l'últim, el Juneda, doncs també al final se va complicar i van tenir que treballar moltíssim per acabar guanyant.
Fixa't, no? El Juneda, que era un equip que fins fa molt poquet pràcticament no havia guanyat cap partit.
Han tingut que fitxar,
Té 12 punts ja, els mateixos que el Club Patí Sitges.
Han tingut que fitxar, perquè d'un equip que l'havia perdut tot, de que a més era goleixat, i això, alguna cosa ha passat, ha tingut que fitxar algun que altre jugador, perquè s'ha notat moltíssim, porta 3 o 4 jornades, sobretot 4, que em sembla que lo està arrasant tot,
Sí. Sorprenent aquest salt de qualitat que ha fet el Juneda en aquest grup A de la primera catalana en una dotzena jornada que ens va portar l'empat a 6 entre el Calafell i el Masquefa, l'Alpicat que va guanyar 2-4 a la pista del Congrés, el Cambrils que es va desfer 5-3 del Reus Ploms, el Castellet que es va fer fort a la seva pista guanyant 6-2 al Bell Lloc, a la Juneda, que va guanyar, com dèiem, 6-4 a l'Esfèric de Terrassa. També va guanyar el Capellades a la seva pista 4-1 a l'Andorra, i aquest Cornellà 8, Club Patí Sitges 9. Són 12 punts, Toni, es trenca, com dèiem, aquesta trajectòria negativa de 4 derrotes consecutives, però tinc la sensació de que aquest campionat també s'haurà de suar.
Sí, no te regalaran res, serà un campionat complicat, difícil, i tindrà que treballar moltíssim el Patí Sitges, doncs, per salvar la categoria, eh? No està res decidit encara, queda molt de campionat, però veiem que abans miraves cap arrere i veies equips, ara mires cap arrere i ja no veus tant. Tots s'han equilibrat
clar,
moltíssim.
Clar, és que tens el Sitges, que és 11 amb 12 punts, els mateixos que el Juneda, té a un només el Cornellà, 11 punts també té el Reus Deportiu, el Riu de Villas en té 10, l'Andorra, que és penúltima, en té 10, i l'Esfèric, que és el QE, en té 7.
Clar, per això. I clar, tu a la segona volta tens que anar a pistes aquestes, no? Com a Andorra, l'Esfèric de Terrassa, per això jo veig que no és fàcil, ho tindrà molt complicat. Faria falta, doncs, un revulsiu de cara a començar la segona volta. Aquest revulsiu podria ser l'Isaac, no se sap. Sigui quin sigui, faria falta quelcom més, una peseta més, que seria lo bo pel Patí Sitges, perquè no serà fàcil, i amb el que té està lluitant, i jo penso que són 12 punts importants, perquè és un equip que millora moltíssim, que ara en defensa a mi m'agrada bastant, i que no dona facilitats com ho donava abans.
Parlem amb el coordinador del Club Patí Sitges, en Magí Mestre. Magí, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un respir, com dèiem, per aquest equip que venia de 4 derrotes consecutives, no?
Sí, va ser un partit complicat. Al començament no, perquè anàvem 0-3 i 2-5, però quan ells es van posar dintre el partit va ser molt igualat i feia falta, ja que els últims partits de casa no vam poder treure els punts. Era com aigua. Necessitàvem la victòria, sigui com sigui, i al final, patint fins a l'últim segons, al final vam poder guanyar.
Per tant, Magí, parlem d'un partit clau per afrontar el futur?
Sí, ja ho vam parlar abans de començar el partit, que era un equip que tenia 2 punts més, era de la nostra lliga i sabia guanyar. I sí, diguem, vam començar molt concentrats i mica en mica ells també s'hi van posar les piles, entre les faltes i les directes i això, es va complicar una mica, però al final, entre tots, vam fer pinya, vam poder aconseguir la victòria.
Un equip, certament, aquest Club Patí Sitges Magí, que està tirant molt d'èpica, no? Perquè l'últim partit que es va guanyar, que va ser aquí amb l'Esfèric, si no recordo malament, es va guanyar 8-7, no?
Doncs va ser un partit semblant. Són jugadors, un parell de veterans i també joves, també tots de casa, com nosaltres, i igual. Si baixen 5, serem 8 o 9 equips que estarem allà intentant escapar-se o estar a la zona mitja.
Estàvem comentant una miqueta lo apretat que està amb aquesta classificació, sobretot a la part baixa, no? A la cua. Hi ha molt poqueta diferència entre els equips, però ens sorprenia també, certament, Magí, una miqueta el salt que ha fet el Juneda, no?
Sí, el Juneda està reforçat amb un perill de jugadors de Lleida, ja que al començament de Lliga tenia un equip molt just, quan venen allà només tenien 2 canvis i era un equip molt jove i molt just. S'ha reforçat i ara ja porta 3 o 4 partits guanyats. Diríem, ara ja és diferent. Ja no és aquell equip que quedava últim i ja teníem un equip menys, un rival menys, i ara s'ha sumat allà i ara et puja damunt, perquè tenen 2 jugadors i un porter que han vingut de Lleida i faran feina.
Per tant, aquí ara una miqueta és allò que els equips que van a la cua li comencen a veure les orelles al llop, eh? I volen sortir d'aquí com sigui. En el cas del Patí, Magí, quina és la situació a hores d'ara? Quines són les opcions que té el club per incorporar algun jugador?
Sí, diríem, nosaltres econòmicament estem igual.
Sí.
Diríem, no podem fitxar cap jugador, ni cap porter, ni cap. Hem de agafar jugadors de casa, però entre dimecres i dijous sabrem la resposta de l'Isaac, a veure si pot vindre 3 o 4 mesos a donar-nos un cop de mà i a sumar-se. Ho sabrem entre dimecres i dijous, a veure si a partir de gener ja pot vindre, no sé quants mesos, perquè és temes de feina i d'estudis, però si són 2 o 3 mesos seran benvinguts. Ell té experiència, té molts anys jugats a Nacional i és de Sitges, i ell, si bé torna a viure aquí, que està a Mèxic, doncs jo et diria que el 99% sigui que juguin nosaltres. L'únic que no sabem si arribarà dijous i ja es puja els patins o arribarà per Nadals. L'única opció és aquesta, perquè les altres opcions hi ha jugadors que hem mirat però demanen viatges pagats i altres coses i no, aquí no arribem. Ja.
Però vindrà al final o què?
Teòricament, si no passa res, dimecres a Terra Sitges. Però jo fins que no el vegi allà al pavelló amb els patins, si ve dimecres ja et dic jo que dijous entrena i dissabte juga. Per això, si és per temes de federació i de papers, tranquil que ens veurem perquè sigui un mes. Vale, i també s'ha de dir que el dissabte el Carles li va entrar una blava que era molt justa, va protestar i li van posar vermella i haurà de descansar un o dos partits segur.
Vaja, per tant, una baixa per rebre el Cambrils.
Sí, 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 per això et dic que tot va sumar i també s'ha agraït també que el porter ha marxat un mes a Colòmbia, al seu país, i el va suplir el Cristian del segon catalana i també va fer una bona actuació.
Molt bé, molt bé. Magí, gairebé per anar acabant, jugueu amb el Cambrils aquest dissabte, un rival que s'ha col·locat segon i que bé, és dels favorits.
Sí, el Cambrils allà ja porten 4 o 5 anys jugant a primera catalana, l'entrenador té molta experiència, té un equip a la meitat veterans, la meitat joves, que tiren molt, apreten molt, sobretot a casa seva, i a veure si a casa podem fer un bon partit, serà molt complicat, però bueno, no tenim res a perdre i a sortir a guanyar i a donar-ho tot.
Partit a 6:45, teòricament?
6:45 dissabte, aquí al Pavelló de Sitges.
Vale, perfecte, serà l'últim partit per tancar amb aquest 2011, i bé, després ja una miqueta frontal l'any que ve, suposo, Magí, amb més optimisme, no?
Bueno, seguirem treballant i lluitant per l'objectiu, ja et dic, quedar a mitja taula, estar tranquils i ja et dic, per Nadals el seu manteniment d'entrenaments, això, i cap al gener ja tornar-se a posar les piles i a tope i a veure com surt.
Molt bé, doncs Magí, gràcies una vegada més per atendre'ns, que vagi molt bé dissabte.
Vinga, gràcies.
Adéu, bona tarda. Doncs amb Magí Mestre, coordinador del Club Patí Sitges, hem parlat d'aquesta victòria important. Ell mateix ho ha dit, no? que ells consideraven que era el partit clau.
Sí, era un partit bastant clau, tenia que sumar, com ja hem parlat aquí, al llarg dels menús que hem parlat del Patí Sitges, tenia que sumar. Cornellà era una pista en la que el Sitges doncs, no podia perdre l'oportunitat. Si allà no sumava, doncs ara estaríem parlant d'un Sitges enfonsat a baix. No?
S'ha sumat... Certament, sí. Pararíem d'un Sitges penúltim.
Penúltim, sí. Com s'ha sumat, doncs s'ha respirat una miqueta, ara queda l'opció aquesta de l'Isaac. Penso que l'Isaac doncs, porta un any pràcticament sense jugar.
Fixa't una miqueta el que comentava el Magí, que seria arribar dimecres o dijous,
posar-se
els patins i jugar dissabte.
I jugar dissabte, ja. Fa molta falta. També el cop dur és una miqueta doncs, el fet de que el porter titular s'ha marxat un mes. Sí que el Cristian, el de segona català, farà tot el possible, però clar, era una garantia aquell porter perquè encaixava pocs gols. I era una garantia per a l'equip. Tenir-lo un mes, això vol dir doncs, que estarem aquest partit sense ell i que ja potser l'any ja estarà aquí i podrà comptar el patir amb ell. Si sobre tens l'Isaac i l'Edgar Quintana ja està recuperat del tot i doncs ja haurà patit el partit de sanció el Carles Busquets, doncs encararàs l'any amb més il·lusió, amb un Isaac allà que posarà doncs ordre en l'equip, defensivament l'equip està millor i doncs clar, tenir una peça com l'Isaac una miqueta recuperat, tot i que ha estat un any sense pràcticament jugar i sense entrenar, doncs clar, això ho marcarà, però clar, és un jugador jove, amb ganes.
Sí, té experiència, com comentava el Magí, una miqueta...
I li pot anar molt bé a l'equip doncs, per gestionar sobretot a la pista, aquests minuts complicats que pateix l'equip i que ell, amb la seva experiència, li pot anar molt bé conjuntament amb el Jordi Pena, no?
I objectiu, com deia el Magí,
salvar la categoria.
Mitja taula, tranquils,
salvar la categoria.
Ara per ara, si acabés la Lliga, 1, 2, 3, 4, 5, el Sitges probablement baixaria.
Sí, per això. No, és salvar la categoria, és pujar com a mínim un lloc més.
Sí, un parell o tres llocs per estar tranquils del tot, eh?
Sí, sé jo, no? Que deixar...
Tot i que, clar, ara tens el Cambrils aquest dissabte, si aquest dissabte tinguessis un rival més de la teva lliga,
clar.
Ostres... Però bé, s'ha de jugar.
Són partits que ho dones per perdut. Si els guanyes, doncs dones un cop important. Però clar, som conscients que és el Cambrils. El que passa és que torno a repetir, aquest equip ha millorat moltíssim. Ja no és l'equip del principi de temporada, que encaixava molts gols, està més ordenat. I escolta, aquesta victòria a Cornellà li pot anar molt bé. I clar, si a Cornellà acaben perdent, doncs ara estaríem més ofensats. En canvi, ara estan motivats i li pot anar molt bé.
Així estan les coses en aquest grup A de Primera Catalana. Tanquem aquest mini-bloc esportiu, bàsicament centrat, com dèiem, en les victòries del bàsquet Sitges-Arenys i aquesta victòria que comentàvem ara últimament del Club Patí Sitges a la pista del Cornellà. D'aquí uns moments parlem d'atletisme. Saludarem Jordi Ballesteros, que ens ha de venir a parlar del que suposa per ell personalment ser el coordinador d'aquest anomenat repte de la Marató de Barcelona 2012. I acabarem el programa d'aquest vespre parlant de surf, del Big Kahuna, d'aquesta tercera edició del Big Kahuna, que probablement es podria disputar aquest proper cap de setmana. Ens en vindrà a parlar en Dave Walton. Fins ara.
A Ràdio Maricel, temps de descompte.